Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'actualitat avui ve marcada per dues vagues. D'una banda, la que han començat avui amb un seguiment força elevat dels treballadors de la Fundació per a la Dependència, que reclamen millores laborals i salarials per equiparar-se als empleats que contracta directament l'administració. Unes diferències que poden arribar a ser d'entre 200 i 600 euros mensuals més que ells. Després de diverses mobilitzacions i de dir no a una proposta de la conselleria que consideren poc garantista, han decidit aturar, perquè afirmen no poden més. A final de mes tenen previst reunir-se de nou amb Benestar Social, que assegura que fa feina per millorar les condicions d'aquest col·lectiu. L'altra vaga, que és notícia avui, és la convocada de manera general en suport a la causa palestina, una reivindicació amb poc seguiment a les Balears, que ha tret al carrer, però, a una part del sector educatiu, amb una concentració d'estudiants i professors d'institut a la plaça de les Columnes de Palma, també a la Universitat de les Illes, en suport, com deien, del poble de Gaza. En uns moments coneixerem amb més detall com han anat aquestes reivindicacions d'aquest dimecres 15 d'octubre. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem amb titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la frenada en els seients que programen les aerolínies aquest hivern a les Balears.
Segons l'Associació de Línies Aèries ALA, les companyies programaran un 1,5% manco de seients amb l'arxipèlag en comparació un any enrere. Dada que contrasta amb l'increment previst per al conjunt de l'Estat del 4,7%. I ha pogut influir, diu l'entitat, el retard en el pagament que l'Estat fa del descompte de resident a les companyies.
Les Balears demanen a Brussel·les ajut en la crisi migratòria.
Avui cap vespre una delegació de les Illes formada per la presidenta Marga Proens i presidents dels Consells Insulars es reunirà amb el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner. Aquest matí, davant del Comitè de les Regions, la cap de l'executiu ha parlat de turisme i ha demanat que el model de turisme sostenible que defensa el govern s'apliqui a tots els territoris insulars dels 27.
Decretat a Eivissa el fi de l'emergència pel pas de la Dana Alice. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. De fet, ja s'han retirat de l'illa els 150 efectius de la UME, vinguts dissabte a la nit de la península, tot i les 18 incidències que encara continuen obertes. Emergències pren aquesta decisió després de comprovar que no hi ha cap infraestructura d'Eivissa en perill. A més, la previsió meteorològica ha permès desactivar l'avís groc a les Pitiüses. Durant aquests 4 dies del pas de la tempesta Alice s'han atès 192 incidents, la majoria relacionats amb inundacions d'edificis i establiments.
Pimem càrrega contra l'Ajuntament de Palma per l'anunci de no donar més llicències per l'obertura de nous albergs turístics i de joventut a la ciutat. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. La patronal acusa l'Ajuntament de Palma de desconèixer la realitat d'aquest establiment turístic perquè, segons el seu parer, no es tracta d'una oferta que generi renou i que dificulti la conviviència a les barriades allà on s'ubiquen. El president d'aquesta entitat, Jordi Moura, assegura que aquestes polítiques van en contra d'uns establiments en què qualsevol jove pot passar-hi una nit per 30 euros i que és una oferta que existeix arreu de les capitals europees.
La petita i mitjana empresa també protagonista a l'actualitat de Menorca. La patronal critica la intenció del govern espanyol d'incrementar les quotes d'autònoms els propers anys. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El president Juan Carlos Fernández adverteix que la mesura fomentarà, diu, l'economia submergida i també provocarà inflació. El document presentat pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions preveu que el 2026 la quota mensual per a aquests treballadors podria augmentar un 33% en els trams més baixos i duplicar-se en els més alts. Això, segons Pimer, fa que a la pràctica un treballador autònom acabi pagant el mateix que un treballador assalariat, però sense gaudir dels mateixos drets quan a baixes laborals o pensions de jubilació.
I continuem pendents del futur judicial de José Luis Ábalos. L'exministre i exnúmero 3 del PSOE ha comparegut per quarta vegada davant el Suprem, pel cas Coldo, i s'ha acollit al seu dret a no declarar. La Fiscalia, al contrari que les acusacions partícules, no demana el seu ingrés a la presó. I pel que fa als esports, en futbol ja ha arribat a Mallorca, amb Vedat Muriqi, després de jugar amb la selecció de Kosovo, I ara només falta Johan Mojica, que en principi demà ja s'entrenarà amb els seus companys a Son Bibiloni. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'entrenador Iago Barrasate recupera efectius en vista del partit de dissabte a les dues del migdia del Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. Avui Vedran Muriqi ja ha participat en l'entrenament, però ho ha fet al marge dels seus companys i també al gimnàs. A les pròximes hores arribarà Mojica, que és l'únic internacional que falta després que aquesta passada matinada disputàs els 90 minuts de l'empat a 0 entre la seva selecció Colòmbia i el Canadà. D'altra banda, la selecció espanyola absoluta va golejar Bulgària per 4-0 i encarrila així la seva classificació virtual per al Mundial de l'any que ve. I avui a la Champions, el Barça de les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro jugarà a les 9 del vespre al camp de la Roma.
El temps marcat encara per la inestabilitat, la previsió per les pròximes hores amb Miquel Salamanca. Bon dia.
Bon dia, avui torna a ser una jornada de ruixats, de temps incert, un poc insegur, amb precipitacions que cauen de manera esporàdica, aïllada, però aquí on descarrega no ho fan amb intensitat moderada. Aquests ruixats són probables fins a mitjan cap vespre, preferentment en el cas de Mallorca. Tampoc en descartem qualcun cap en el sud, o bé a punts del ponent d'Eivissa, on per cert també ja n'ha fet qualcun, però vaja, avui aquestes precipitacions no tenen res a veure amb les precipitacions intenses i estàtiques de fa uns dies. Avui plou i és normal que ho faci a final d'estiu i a principi de la tardor, ara som al mes d'octubre, les precipitacions cauen i avui plourà fins a mitjan cap vespre sense més conseqüències que les normals un dia de pluja. A Menorca no n'esperant de precipitacions i temperatura avui en general una miqueta més baixa, sobretot a Menorca perquè ha entrat tramuntant. Això s'ha traduït entre 1 i 2 graus de diferència respecte a ahir. També ha baixat la temperatura cap a punts del ponent de Mallorca. Ahir a Palma, per exemple, teníem 29 graus. Avui la màxima és de 25-26, la prevista, per tant, certa diferència de temperatura. I atenció a la situació marítima, perquè les ones podrien superar els 2 metres, sobretot a la costa de tramuntana de Menorca. També el metre i mig, al cas de la tramuntana mallorquina, també a punts del nord de Mallorca en general, tot plegat amb aquest vent de component nord, que té tendència a perdre pistonada perquè demà a poc afluixarà.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ha arrencat la vaga indefinida convocada per la plantilla de la Fundació per a la Dependència per reclamar que es millorin les condicions laborals i s'equiparin els salaris amb els contractats directament per l'administració. I ho ha fet amb un seguiment d'entre el 85 i el 90% dels 850 treballadors que presten servei en una dotzena de centres i residències de Mallorca i Eivissa.
En aquest primer dia, a més, s'han fet dues concentracions. Una d'aquestes davant la seu de la Conselleria de Benestar Social a Palma, que ha congregat un centenar de manifestants. Asseguren que els treballadors contractats directament per l'administració cobren entre 200 i 600 euros mensuals més que la plantilla de la Fundació. A més d'això, diuen que la seva càrrega de feina és superior, ja que existeix molta rotació de personal. És la portaveu de les treballadores de la residència Songüells, Isabel García.
Nosaltres ja no podem més perquè ens falta personal, tenim un model d'ACP, que necessitem que els treballadors estiguin consolidats, coneixen els residents, de donar un bon suport als residents i, claro, amb aquest canvi de personal que tenim cada dia és impossible.
A Eivissa, el 35% de la plantilla de la residència Can Raspalls ha seguit la vaga. A la resta de residències de la Fundació, Can Blai i Sasserra, tothom ha anat a fer feina. Al comitè es queixen que els serveis mínims han estat del 100% i que per això, diuen, tan sols hi havia una vintena de persones concentrades a les portes de la delegació a l'illa. Jaume Verdagí és delegat del CESIF al comitè Intercentres.
Podem estar al voltant del 20% de temporalitat. Clar, tot això el que genera és que la gent entra i surt. Entra i surt, no hi ha, les baixes no es cobreixen, les vacances no es cobreixen, i clar, hi ha una manca de compromís per part de la conselleria, per part de gerència, en establir un plus que ens doni una estabilitat a totes les plantilles. Si ve una administració, ve una altra feina i te donen més diners del que tu estàs cobrant, al final te'n vas. Per què? Pues perquè la carestia de vida aquí a Eivissa, pues ja tothom ho sap, que és molt elevada.
La vaga arriba després d'un darrer intent d'acostar posicions que va fracassar per la manca de garanties, diu el comitè, de la proposta de la conselleria perquè pogués avançar a funció pública. Marina Martínez, presidenta del comitè Intercentres de la Fundació per la Dependència.
El contacte no s'ha romput, però no podem sostenir més aquesta situació. Seguim en diàleg, però mos aturam d'imbasta.
En acabar la concentració, la consellera de Benestar Social ha sortit a parlar amb el representant dels treballadors, Sandra Fernández, assegura que reconeix l'esforç que han fet durant la pandèmia, com després, per adaptar-se al nou model d'atenció centrat en la persona. Diu que fan feina per trobar un encaix jurídic a les millores del col·lectiu.
Nosotros también consideramos que debe acompañarse de una mejora retributiva, ¿no? Nosotros estamos trabajando en diferentes vías para poder encontrar esa fórmula que nos permita dar una solución e intentar pues que esta huelga dure lo menos posible, porque la verdad es que lamentamos muchísimo que hayamos tenido que llegar a esta situación, ¿no?
Els treballadors, durant les seves reivindicacions al TAMIP, han confirmat que a final de mes tenen previst reunir-se de nou amb la conselleria.
També avui hem de parlar de baix seguiment de la vaga de suport al poble palestí. El sindicat STEI calcula que un 10% dels treballadors dels serveis públics han secundat aquesta aturada de 24 hores. Allò on més s'ha notat la vaga, segons l'STEI, és a l'ensenyament públic, mentre que el seguiment de sanitat i a altres sectors ha estat pràcticament nul. La Conselleria d'Educació, en canvi, xifra el seguiment de la vaga de 24 hores en un 3% i apunta que el seguiment de l'aturada de comissions i UGT de 2 hores ha estat pràcticament nul, Carme Moreno.
El sindicat CGT i l'STEI, entre d'altres, han convocat la protesta de 24 hores a tots els sectors. El secretari general de les Telles a les Illes, Miquel Gelabert, assenyala que l'acord de pau podria haver refredat els ànims dels treballadors a sumar-se a l'aturada.
La gent ho hauria pogut interpretar com un final del conflicte, la qual cosa és evident que no és així, perquè ara ahir encara hi va haver morts palestins per part de l'exèrcit israelià, i ara vendrà la fase important, que és la fase més de contingut polític, de reconeixement o no d'un estat palestí, de què passarà amb el territori de Gaza.
Els sindicats animen a la ciutadania a participar a les concentracions previstes per avui cap vespre. A les 6:30 hi haurà una concentració a la plaça d'Espanya Palma. Mitja hora abans començarà la concentració a la plaça de les Palmeres a Ciutadella, i una hora més tard, a les 7, serà el passeig de Vara de Rei a Eivissa.
Tot això serà avui cap vespre, però avui migdia els estudiants han encalentit l'ambient amb diverses concentracions. Una de les més nombroses ha tingut lloc a la universitat, on els estudiants han entrat a l'edifici del rectorat. A la protesta hi han participat un centenar d'alumnes convocats pel Sindicat d'Estudiants i del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Han ocupat uns 15 minuts l'edifici del rectorat i han cridat lemes com Israel assassina, Jaume Carot, prou complicitat. Els estudiants s'han mostrat crítics amb el rector per no haver trencat relacions amb empreses que mantenen vincles amb Israel. El portaveu del Front d'Estudiants, Lluc Ballester, ha denunciat que alguns professors els han amenaçat en sancionar-los si feien vaga. Tot i aquesta pressió, Ballester xifra el seguiment de la vaga per part dels estudiants entre un 30 i un 40%.
Hi ha bastant de casos de professors que fins ahir amenaçaven els seus estudiants en posar sancions, ja siguin penalitzacions a la nota o faltes d'assistència en aquells estudiants que no venien. No va ser ahir fins a les 9, quan la UIP es va declarar creant confusió, ja que el Consell Estudiantil només unes quantes hores abans va dir que no hi havia vaga. És a dir, va crear una confusió que ha fet que molts d'estudiants que se volien mobilitzar no hagin pogut mobilitzar-se.
Prop d'unes 150 persones, entre estudiants i professorat de l'Institut Joan Alcover i també del Ramon Llull i l'Escola d'Arts i Oficis de Palma, s'han concentrat a la plaça del Tub per donar suport al poble palestí. Des d'allà s'han desplaçat a peu a la plaça de les Columnes.
No és una opció quedar-se callat mentre centenars de persones moden cada dia. És molt important tomar una acció, perquè el silenci no és una opció.
Bé, el primer, recolzar en el poble palestí, que està patint a pesar de la suposada pau firmada per l'imperialisme yanqui.
Que no volem acceptar estats que siguin genocides, i que han de millorar com a societat.
Que s'han d'entrencar absolutament tots els negocis que tenim en Israel, que hem de mantenir una societat activa, no només en Palestina, sinó en tota la seva resistència.
Mostres de suport al poble palestí que els darrers mesos s'han intensificat per part de la població civil i que han suposat un factor de pressió determinant, segons el diplomàtic mallorquí Jorge Dezcallar, per tancar l'alto al foc a la Gaza signat fa dos dies.
Així mateix, Dezcallar ha insistit en el fet que no s'ha posat fi a la guerra ni a un conflicte de 3.000 anys. Es diu un alto al foc provisional i que la part complicada és la que ve ara, que implica la desmilitarització de la franja i el desplegament d'una força internacional d'estabilització. A més, afirma que encara queden moltes incògnites. Declaracions a l'informatiu Matí.
¿Cuál va a ser la fuerza de interposición internacional o de estabilización, que se llama? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué reglas de enfrentamiento van a tener? ¿Se va a desplegar cuando se haya desarmado Hamas? ¿O se va a desplegar para desarmar a Hamas? ¿Cuál va a ser el gobierno tecnocrático que quiere imponer a Trump en la zona sin participación de la Autoridad Nacional Palestina y, por supuesto, sin participación de Hamas? ¿Quién va a integrar eso?
Mentrestant, sobre el terreny es reprèn l'entrada d'ajuda humanitària. Israel ha reobert avui el pas de Rafah a Egipte després que Hamas hagi retornat quatre cossos més d'hostatges segrestats fa dos anys. No obstant això, el govern israelià denuncia que un dels cadàvers no correspon a cap hostatge.
Precisament el pas de Rafah estava tancat des de dimarts per la lentitud en el retorn dels cossos. Amb les restes mortals entregades per Hamas a Israel, la milícia islàmica encara ha d'entregar 21 cadàvers dels 28 que es va comprometre a retornar.
Un dia més es torna a posar de manifest la fragilitat de l'alto al foc. Dos palestins més han mort avui per atacs d'Israel.
Tancs i drons israelians han obert foc a primera hora d'avui contra diferents punts de Gaza. També contra Rafah. Un hospital gazià denuncia que dos palestins han mort en el barri de Shuwaya. Han estat atacats per drons en un carrer designat com a zona militaritzada per l'exèrcit d'Israel, a la qual no poden atracar-se els palestins. Aquest dimarts, Israel va matar almenys 7 gazians que intentaven arribar a casa seva i s'han acostat massa, segons l'exèrcit, a les seves posicions.
Seguim amb més temes d'actualitat quan són les 2:17. Ho avançàvem en titulars. Les companyies aèries programaran aquest hivern un 1,5% manco de seient amb les Balears en comparació a un any abans. Aquestes xifres oferides per l'Associació de Línies Aèries ALA contrasten amb les del conjunt de l'Estat, on l'activitat pujarà un 4,7%. És un contrast que l'entitat atribueix en part al retard en el pagament que l'Estat fa del descompte de residents a les companyies.
El president de ALA, Javier Gándar, ha afirmat que les bones previsions i l'increment de les operacions durant l'estiu passat apunten a la possibilitat de batre un nou rècord històric, tot plegat en gairebé 1,3 milions de vols comercials a tot l'estat. Això és un 3% més que la temporada alta anterior. No obstant això, Gándar ha dit que el creixement s'alenteix respecte d'anys anteriors. En el cas de les Balears, a més, l'activitat a partir del pròxim novembre experimentarà una davallada.
Otras regiones, pues como Baleares, por ejemplo, que disminuyen. Entonces, ahora mismo programamos un 1,5% menos de asientos que los operados en la temporada de invierno anterior. Y otras como Galicia, que tienen un descenso pues muy significativo del 17% en el conjunto de los aeropuertos españoles. Ahora mismo, como he dicho, hay pues programados 4,7% más de asientos que los operados el último invierno.
Aquesta davallada a les Balears s'explica, creu Gándar, perquè l'arxipèlag venia de creixement molt fort i ara pareix que s'estabilitza. Un altre dels motius, afegeix, és l'impacte negatiu que tenen els retards en el pagament del descompte per al resident de les illes. Segons el president d'ALA, al mes d'agost, la quantia pendent de cobrar pujava els 700 milions d'euros i lamenta que el crèdit extraordinari aprovat de 309 milions d'euros és un pagat.
Compañías aéreas, por supuesto que seguimos completamente comprometidas con la conectividad con los territorios extrapeninsulares, ¿no? Y pensamos que el esquema, ¿no?, de descuento de residentes pues contribuye a ello, pero avisamos que si sigue la situación y sigue un poco esos retrasos tan significativos en los impagos, pues esto puede acabar afectando a la conectividad, ¿no?
Gandara també ha demanat al ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, que no s'enroqui en el fet de mantenir les sancions contra algunes aerolínies per cobrar l'equipatge de cabina. Aquesta proposta ve donada perquè, tanmateix, la Comissió Europea ha assegurat que aquesta mesura és legal i ajustada al dret comunitari.
Una altra de les xifres del dia és la de l'IPC, que puja al 3,3% a les Balears al setembre respecte del mateix mes de l'any anterior. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, la taxa interanual torna a incrementar-se el novè mes de l'any i des del gener la pujada de la inflació ja arriba al 2,4%.
El que més s'encareix a les illes és l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, els restaurants i els hotels, que ho fan amb més d'un 6%. Pel que fa a la cistella de la compra, aliments i begudes, al mes de setembre han sortit un 2,5% més cars que fa un any. On més s'ha notat ha estat amb la carn d'ovella, el cafè, el cacau i les infusions, que s'han encarit un 16%. Els ous registren una de les majors pujades dels darrers 4 anys i són un 15% més cars que ara fa un any. L'altra cara de la moneda és l'oli, que registra 10 mesos de baixada. Durant el mes passat ha estat un 32% més barat. Per contra, la roba i el calçat és l'únic grup que registra una baixada, que és de 3 dècimes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui s'ha decretat el fi de l'emergència a Eivissa. Les pitiuses han entrat en fase de recuperació. Avui ja s'han retirat els efectius de la unitat militar d'emergència i en aquesta hora es continuen atenent d'haver una vintena d'incidències obertes. La ciutat d'Eivissa ha tornat a exigir celeritat al govern espanyol perquè es declari la ciutat d'Eivissa zona greument afectada per una emergència. És una informació d'Helena Gregori.
Emergències pren aquesta decisió després de comprovar que no hi ha cap infraestructura d'Eivissa en perill. A més, la previsió meteorològica ha permès desactivar l'avís groc, encara que sí que es manté a Menorca i a Mallorca. D'aquesta manera, el pla Inumbal passa a la seva fase de recuperació i això permet decretar el retorn a la normalitat a les pitiuses. Pablo Garriz és el director d'emergències.
Formalmente desactivamos la fase de emergencia del plan de inundaciones y pasamos a la fase de recuperación. Es el mismo patrón de desescalada que ya planteábamos en el anterior episodio, por tanto, mantenemos ahora mismo los operativos de soporte y de recuperación que ahora mismo están trabajando en zona, teniendo en cuenta que quedan ya muy pocos incidentes.
Avui mateix s'han retirat els efectius de la unitat militar d'emergències, ara queden 18 incidents oberts. Durant aquests 4 dies del pas de la tempesta Lee s'han atès 192 incidents a Eivissa, la majoria relacionats amb inundacions d'edificis i establiments. La ciutat d'Eivissa ha tornat a demanar celeritat al govern de l'Estat perquè declari l'emergència i puguin arribar ajudes econòmiques.
Nou cas de violència masclista a les Balears. Un home ha estat detingut a Palma per intentar matar la seva exparella. L'arrestat va entrar en l'habitatge de la dona, la va agredir i la va amenaçar amb un ganivet de grans dimensions. També varen detenir l'acompanyant de la víctima, en el seu cas, per barallar-se amb el presumpte agressor i seccionar-li una part de l'orella d'una mossegada.
Els fets van passar en el matí de dilluns al barri de Son Canals. Els serveis d'emergències varen activar després de rebre un avís que alertava d'una agressió amb arma blanca. La víctima va relatar als agents que la seva exparella va entrar en el seu habitatge sense permís. Diu que l'home la va pegar i la va amenaçar amb un ganivet. Els policies van trobar el suposat agressor amagat en el bany d'un pis de les plantes inferiors i va posar una gran resistència perquè el detenguessin. L'home va reconèixer els fets i ha passat davant el jutge.
I han condemnat finalment l'home acusat d'abusar sexualment d'un menor a Eivissa a 7 anys de presó i a pagar una indemnització de 25.000 euros a la víctima. S'ha arribat a aquest acord abans de la celebració del judici a l'audiència provincial previst per avui.
L'acusat ha acceptat 7 anys de presó per un delicte d'abús sexual. Són 5 manco dels que demanava la Fiscalia perquè s'ha acceptat l'atenuant del dany molt qualificat, una reducció de pena que s'aplica quan l'acusat repara el mal causat a la víctima de manera excepcional abans del judici. L'home també ha consignat els 15.000 euros que demanava el Ministeri Públic i ara haurà de pagar-ne 10.000 més que li han afegit. Els fets van tenir lloc el 2022, quan la víctima tenia 15 anys. L'acusat va enganar el menor, l'havia conegut per les xarxes socials i el va convidar a jugar a un videojoc a casa seva.
I encara en clau de successos, el grup d'homicidis de la Policia Nacional investiga la mort d'una jove de 15 anys que va aparèixer mort ahir de matinada en un habitatge del barri de Son Oliva, a Palma. L'avís el va donar un adult que es trobava al mateix habitatge i que es va assabentar que no tenia pols. Els agents esperen els resultats de l'autòpsia que determinin la causa de la mort i han interrogat les persones que hi havia amb ella aquella nit, entre els quals la seva parella. Són les 2:24. Fem una petita pausa i tornem tot d'una.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx, días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento de Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
Ho avançàvem en titulars. La presidenta del govern, Marga Proens, reclama a Brussel·les que Europa actuï davant el drama de la migració a les Balears. Proens ha fet aquesta petició hores abans de reunir-se amb el comissari europeu d'Interior i Migració, amb Magnus Brunner, en una trobada en què l'acompanyaran els presidents dels Consells Insulars de les institucions responsables de l'acolliment dels menors migrants. Maria Antònia Serra és a Brussel·les. Bon dia. Què més ha dit la presidenta?
Bon dia. Sí, la presidenta Marga Proens diu que venen aquesta reunió amb dades, com ara que la ruta entre Algèria i Balears s'ha incrementat en un 87% i que ja és la que més creix de tota Europa. Per aquest motiu, tant Proens com els presidents dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa demanaran reforçar la política europea en els països d'origen i també, com s'ha anunciat aquestes darreres setmanes, l'activació de Frontex. L'executiu és conscient que aquesta és una competència del govern central, però confien que amb aquesta trobada amb Magnus Brunner es pugui posar damunt l'agenda europea la situació migratòria que es viu a Balears.
Està posant en jaque el que són els recursos d'una comunitat petita com són les Illes Balears, d'una competència d'infància que no estava pensada per aquesta allau de menors migrants no acompanyats i de, també venim en so darrer informe de Frontex, aquest informe que alerta que no només aquesta és la ruta que més creix, sinó que és una ruta que s'està convertint en perillosa pel perfil de les persones i de les màfies que estan operant en aquesta ruta de la Mediterrània. Per tant, consideram que s'ha de reforçar.
També en clau política, el PSIP es mostra decebut amb el govern espanyol perquè no hagi atorgat la gran creu de Carles III a l'expresident Francesc Antic i, en canvi, sí que ho ha fet amb els també expresidents socialistes Guillermo Fernández Vara i Javier Lambán.
El portaveu del PSIP, Iago Negrula, espera que el govern de Pedro Sánchez rectifiqui.
El Partit Socialista està decebut en aquesta situació. S'ha de posar remei i, per tant, instam al govern a que lo solucione, perquè per nosaltres el president Antic va fer moltíssimes coses importants en aquestes illes.
I l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, seguirà en llibertat. El jutge Leopoldo Puente considera que no hi ha indicis suficients per enviar-lo a presó, que no hi ha risc de fuga ni destrucció de proves. L'ex número 3 del PSOE ha comparegut per quarta vegada davant el Suprem pel cas Coldo.
El magistrat manté les mesures cautelars imposades a Ábalos, retirada del passaport, prohibició de sortir del país i l'obligació de comparèixer cada 15 dies als jutjats. La vista de l'exministre de Transports ha durat uns 40 minuts. Les acusacions havien demanat el seu ingrés a la presó i la Fiscalia Anticorrupció no, ja que considera que les circumstàncies no han canviat.
Precisament al cas Coldo, també la qüestió de l'avortament ha marcat el nou cara a cara al Congrés entre el president del govern estatal i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a atacar Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que envolten l'executiu i la seva família. Per la seva banda, el president estatal ha retret a Feijóo el seu silenci en temes com l'avortament.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Coldo, su familia. Y su reacción no es disculparse, como haría cualquier presidente decente, sino otra subida de impuestos a 3 millones de españoles. En la España de Pedro Sánchez, si trabajas, pagas. Si robas, cobras. Y si le aplauden, prosperan.
Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada, absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos de Andalucía no han informado sobre los cribados a las mujeres que tenían esos cribados para no alarmarlas y crearlas ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada, absolutamente nada, señoría.
Ernesto Álvarez Miranda és el nou primer ministre del govern de transició del Perú. L'actual president del país, José Gerí, l'ha designat després de la destitució al Congrés de Dina Boluarte.
Álvarez, de 64 anys i advocat de professió, era fins ara el degà de dret de la Universitat Privada a Lima i president del Tribunal Constitucional del país. El primer ministre romandrà en el càrrec 9 mesos fins que les eleccions generals de 2026.
Arribem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30, bon dia. Pimen carrega contra l'Ajuntament de Palma per l'anunci de no donar més llicències per a l'obertura de nous albergs turístics i de joventut a la ciutat. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La patronal acusa l'Ajuntament de desconèixer la realitat d'aquests establiments turístics que permet que qualsevol jove hi passi una nit per una trentena d'euros, com a moltes de capitals europees.
I pel que fa a l'anunci de no donar més llicències de lloguer turístic a habitatge de Palma, qui sí que ha reaccionat de manera positiva han estat els hotelers.
Manifesten que és una acció valenta i encoratgen la resta d'administracions, ajuntaments i consell a seguir la iniciativa d'acord.
La Mancomunitat del Pla de Mallorca demana al govern que executi el projecte d'interconnexió de xarxa en alta dels municipis de Costitx, de Lloret, de Sineu, de Montuïri i també d'Algaida.
És una primera passa perquè els 14 municipis de la comarca tinguin aquest servei conjunt.
D'aquesta iniciativa, precisament, en conversarem, volien dir, d'aquí uns minuts amb Joan Calafat, que és el director general de Recursos Hídrics del govern. Veig per la finestra ara dels estudis d'Ibeta Ràdio, que ha fet quatre gotes, el carrer està banyat i ja sabeu que quan plou la circulació es complica. És per això que en aquesta hora, quan són 2:31, connectam amb la Direcció General de Trànsit. Marc Bernassa, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara de la xarxa viària de Mallorca?
Bon dia. En aquestes hores hi ha retencions a la via de cintura en sentit aeroport des del polígon de Son Castelló fins a la sortida cap a la carretera de Valldemossa. També tenim circulació lenta a l'autopista d'Inca en sentit Palma entre Marratxí i l'arribada de polígon de Son Castelló. I per la resta, tant l'autopista d'Andratx com la Llucmajor presenten tants influït cap a tot sentit. I això és tot per ara. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies. Marc Bernassa, des de la DGT. Aquesta és la situació. Feim ara una pausa per a la publicitat i tot d'una tornem amb més informació.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho hem anunciat en començar que l'Associació d'Albert Juvenil de les Illes Balears i que estan integrades a aquesta entitat d'Impimem ha carregat contra l'Ajuntament de Palma per l'anunci que aquest dimarts ha fet el batle de la ciutat, Jaime Martínez, de no donar més llicències per a l'obertura de nous albergs de joventut i també turístics a la ciutat i de donar incentius perquè aquests establiments es reconvertesquin en habitatges.
La patronal acusa l'Ajuntament de desconèixer la realitat d'aquests establiments turístics perquè, segons el seu parer, no es tracta d'una oferta generadora de renom Covid-19 i que dificulta la convivència a les barriades allà on s'ubiquen. El president de l'entitat, Jordi Mora, assegura que aquestes polítiques van en contra d'uns establiments en què qualsevol jove pot passar una nit per una trentena d'euros i té dret a dormir-hi i a utilitzar-ne les dutxes.
Per venir a estar a les Balears, els preus hotelers estan absolutament disparats, com tots sabem, i per tant és una forma d'allotjament dirigida a la joventut, dirigida als menors de 30 anys. Qualsevol major de 30 anys que es vulgui allotjar en un alberg juvenil ho ha de fer amb un carnet d'alberguista de la pròpia REAG, de la Red Espanyola d'Albergs Juvenils, si no, no s'hi pot allotjar.
Mora compara els albergs d'aquesta tipologia que hi ha a la ciutat de Palma als que hi ha moltes de ciutats europees on centenars de joves de les Balears s'hi desplacen per fer-hi turisme durant uns dies, ja sigui amb el bitllet de l'Interrail o d'altres mitjans i on poden passar la nit per una trentena d'euros. Segons PIMEM, l'Ajuntament de Palma amb aquesta iniciativa ataca aquest esperit de foment de la joventut. Segons les dades de l'Associació d'Albergs de les Illes Balears, a Palma hi ha 8 establiments d'aquesta categoria i tots plegats no arriben al milenar de places. Mora assegura que hi ha hotels de zones turístiques en què un establiment tot sol ofereix moltes més places que tots els albergs plegats.
Un fenomen que és irrisori, és a dir, estem parlant ja d'hotels, un sol hotel de vegades que té més places que això, i per tant jo crec que s'està fent molt de soroll amb una activitat que té un objectiu juvenil de fomentar la cooperació i impulsar també la joventut.
Recorden, però, que ahir que el batlleig Jaime Martínez va fer altres anuncis relacionats amb el turisme i amb els establiments, perquè també va anunciar la prohibició de nous albergs i esmentar que s'incentivarà que els que ja existeixen es convertesquin en habitatges. De moment, però, encara no s'ha donat a conèixer com seran aquests incentius per fomentar la reconversió. Aquest era el moment en què el batlle de Palma feia aquest anunci.
Per tant, prohibició també d'obertura de nous albergs i feina que des de la Fundació i des de l'Ajuntament se farà per intentar reconvertir tots aquests albergs a una oferta millor o una reconversió a habitatges, a qualsevol tipus d'opció que no sigui nociva per la societat.
Segons PIMEM, aquesta possibilitat de reconversió en habitatges és complicada. La causa, segons Jordi Mora, és la mateixa tipologia dels edificis dels albergs.
La pròpia estructura dels albergs i dels propis edificis és molt difícil que es puguin convertir en vivendes. Quan tu tens uns banyos compartits, és complex i complicat això, que no tenim més informació.
En aquesta crítica de PIMEM també hi coincideix el catedràtic de Geografia de l'UIB, Macià Blázquez.
L'estudiós de Sostenibilitat i Turistificació considera que amb l'argument de millorar la qualitat turística a les Illes Balears, de manera progressiva s'ha anat eliminant un tipus d'oferta popular per a joves. Així ho explica Blázquez.
El conjunt de les Illes Balears, i també en particular Palma, deriven de cap a una exclusió del turisme més popular, del turisme jove, del turisme més barat, també. I això se veu perfectament amb aquesta mesura que se proposa per part de l'Ajuntament respecte dels albergs. Millores en els hotels, encariment, per tant, de l'oferta d'allotjament.
Recordem, però, que el batlle de Palma, Jaime Martínez, ahir també va anunciar la prohibició de qualsevol modalitat de lloguer turístic als habitatges del municipi. Qui sí que ha reaccionat de manera positiva a aquest anunci han estat les dues entitats hoteleres de Palma. Ho han fet tant l'Associació Hotelera de Palma i Cala Major com també l'Associació Hotelera de la Platja de Palma.
El president dels hotelers de la Platja de Palma, Pedro Marín, demana a més que continuïn lluitant contra l'oferta turística il·legal i vincula el lloguer turístic amb la manca d'habitatge.
Esperamos y deseamos que este tipo de decisiones se vayan contagiando a todas las administraciones, ya que el problema habitacional se ha convertido en un reto estratégico para nuestra comunidad.
I en aquest mateix sentit s'ha expressat el president dels hotelers de Palma i de Cala Major, Francisco Serrano.
Es una decisión que protege al residente, refuerza el modelo turístico de calidad y responde a una demanda real de la ciudadanía. Confiamos en que se cumplan con firmeza los controles tanto sobre la oferta arreglada como sobre la ilegal.
I parlam ara d'una altra qüestió ben diferent, perquè ja fa uns dies que en parlam que la Mancomunitat del Pla de Mallorca ha fet una passa més per tenir mancomunat el servei de xarxa en alta d'aigua potable. Per avançar cap a aquesta finalitat, els responsables de l'entitat comarcal s'han reunit avui de matí en la Direcció General de Recursos Hídrics. Els demanen que el govern executi el projecte d'interconnexió en xarxa del municipi de Costitx, de Lloret de Sineu, de Montuïri i també del Gaida. Tanmateix, aquesta és una primera passa perquè tots els 14 municipis de la comarca comarca estiguin interconnectats. Qui ara ja ens escolta a l'altra banda del telèfon és Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics del Govern. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per atendre el micròfon d'Ivetra Ràdio.
Molt bon dia, a vostra disposició.
Moltes de gràcies. I sobretot allò que li volien demanar és com ha rebut el govern aquesta petició de la Mancomunitat del Pla.
Bé, aquesta reunió és una, ja crec que és la cinquena reunió que tenim durant aquesta legislatura dins el marc de col·laboració de la Mancomunitat, de tots els municipis de la Mancomunitat amb nosaltres, i hem fet un repàs de com està un poquet de tots els temes que afecten a l'abastiment amb alta a la Mancomunitat del Pla. Hem revisat el tema del projecte, ells ho han sol·licitat, la línia de subvencions que va treure el Consell Insular, i a partir d'aquí, pues, des compromís del govern, una vegada tenim el projecte redactat, de desenvolupar aquesta xarxa. És un compromís que vàrem adoptar i el mantenim, com no pot ser d'una altra manera. També els hem informat de la pròxima licitació, de la conducció fins a Sineu i de la construcció del dipòsit de Sineu. Per tant, això ja és una iniciativa que no té volta enrere i s'adurà a terme el més aviat possible.
I precisament això succeeix quan fa temps que la unitat de demanda del Pla de Mallorca fa temps que està en situació d'alerta per sequera, això també segons el darrer balanç de la mateixa conselleria del cicle de l'aigua. Infraestructures com aquestes tenim encomunat aquest servei. Com ajuden a posar solució a aquesta problemàtica?
A veure, aquests ajuntaments petits que tenen mancomunat, pues, aprofiten recursos, no? I això és una bona iniciativa que ells varen tenir. Nosaltres amb ells avui també hem analitzat altres coses. Per exemple, els hem posat al dia de les actuacions que estan preparant, perquè per l'estiu que ve no mos hem de tornar a trobar en la situació que mos han trobat aquests mesos anteriors, i per tant estem desenvolupant conjuntament també una sèrie d'iniciatives transitòriament fins que tinguem la connexió de la xarxa amb alta. Això per una banda. Després han parlat de les possibilitats de reutilització, que també hi són. Tots estan interessats en aquest tema, sobretot enfocats a la pagesia. I també han parlat de futurs projectes i de com els organitzarem dins les fases, no? Perquè és un projecte molt ambiciós, això d'ajuntar tots els municipis, no? I, per tant, hem d'anar ben coordinats i introduir-ho dins el pla hidrològic. Això és molt important. Ara estem en plena revisió del pla hidrològic i la solució del pla ha de quedar reflectida en aquesta planificació pels pròxims 5 anys.
Idò, moltes de gràcies, Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics del Govern, per atendre aquesta cridada i per informar-nos dels darrers detalls d'aquesta petició de la Mancomunitat del Pla, una unitat de demanda que recorden que fa temps que es troba en situació d'alerta per sequera. Gràcies i fins una altra vegada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Nosaltres continuem aquí amb una altra qüestió, perquè el Consell de Mallorca ha llançat un nou projecte de bones pràctiques en els serveis social comunitaris bàsics de Mallorca. Una iniciativa aquesta amb la qual vol identificar, fer visible i també reconèixer les accions rellevants i significatives dels diferents municipis de l'illa que contribueixen a millorar l'atenció a la ciutadania en l'àmbit social.
Aquest reconeixement no comporta compensació econòmica, però sí que suposa una distinció pública a l'esforç i la qualitat del treball fet en l'àmbit comunitari. El president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, Guillermo Sánchez, ha destacat el paper d'aquest projecte com a altaveu per a iniciatives que generen impacte positiu en col·lectius vulnerables.
Y que con este sello queremos identificar esas buenas prácticas que se desarrollan a nivel municipal para que otros municipios pues puedan también utilizar esas prácticas en un objetivo común que tenemos, que es mejorar la atención de la ciudadanía en los servicios sociales comunitarios.
I si prèviament hem parlat de l'Ajuntament de Palma, ara ho tornem a fer, però per una qüestió diferent, perquè Cort iniciarà el projecte de preservació i recuperació d'escarnatge durant el primer semestre de l'any 2026. Avui s'ha aprovat la primera fase d'aquest projecte, que se centrarà en la restauració ambiental de la zona i la millora de la xarxa de camins. Tot això tindrà un cost de 2,2 milions d'euros.
Aquesta primera fase està dividida en dues parts, una destinada a fer treballs de neteja i forestals, restauració ambiental i també senyalització de l'àrea, que actuarà en un total de 20 hectàrees de zones verdes, tot en un termini previst de 17 mesos. La segona part d'aquesta primera fase, amb un termini d'execució de 6 mesos, se centrarà en la millora de la xarxa de camins i la creació de nous itineraris per a vianants. Belén Soto, regidora d'Infraestructures de Cort, ha anunciat l'aprovació de la primera fase després de la Junta de Govern de l'equip municipal.
Estas intervenciones están enfocadas a mejorar tanto los elementos naturales como los elementos de obra civil que conviven en Escarnatxa, con los objetivos de restaurar el medio ambiente, el medio natural y el paisaje de este espacio, conservar y recuperar su flora i su fauna, eliminar les espècies invasores.
I després de la Junta de Govern, Cort també ha anunciat que ampliarà fins a 84 les places del Servei d'Acolliment Familiar de curta estada per a persones en situació de vulnerabilitat. En concret, s'ha aprovat l'ampliació de 20 places de la concertació del servei per al període 2024-2028 que presta la Fundació Sant Joan de Déu per 1,9 milions d'euros. El mes de maig passat, recordem, la Junta de Govern ja va aprovar l'ampliació de 6 places més. Tot això ho ha destacat el portaveu adjunt de Cort, Llorenç Boussà, amb el compromís d'acabar amb la manca d'habitatge els darrers anys i també a la política. Amb aquesta informació arribam a les 2:45. Arriben ara els esports.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
I mentre es dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. I mentre's, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb futbol. Ja ha arribat a Mallorca el davanter Vedat Muriqi després de jugar amb la selecció de Kosovo.
Sí, bones notícies per l'entrenador, Jagoba Arrasate, que recupera efectius en vista al partit de dissabte a les 2:00 PM el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Avui Vedat Muriqi ja ha estat a Son Bibiloni, però ha fet feina al marge dels seus companys i al gimnàs. A les pròximes hores està previst que arribi Johan Mojica, que és l'únic internacional que falta després que aquesta passada matinada disputàs els 90 minuts de l'empat a 0 entre la seva selecció Colòmbia i el Canadà. Ara l'esperança per revertir el resultat de l'equip passa per la tornada de Jan Virgili, després de disputar el Mundial Sub-20. L'estrenc català té ganes d'ajudar l'equip i tornar-li a Jagoba Arrasate la seva confiança. Jan Virgili té els peus a terra, humilitat i ganes de progressar. Són les seves senyes d'identitat. El sentim.
Fa 2 anys estava jugant al juvenil nacional del Nàstic de Tarragona, i ara pues, estic a primera divisió, sí que ha anat tot molt ràpid, però ho estic portant amb molta naturalesa, sobretot no perdre la humilitat, perquè sense humilitat no es va a cap lloc i a seguir endavant. Al cap i a la fi, nosaltres hem d'anar per totes, confiem en nosaltres, que tenim un gran equip, i ja pot venir qui vingui, que li farem cara.
Virgili arriba de fer un bon Mundial amb Espanya Sub-20. Pel jugador ha estat una experiència increïble.
Un Mundial Sub-20 és una experiència increïble que qualsevol nen voldria, i doncs, personalment la veritat que estic bastant satisfet, he pogut ajudar l'equip en el que he pogut i sobretot ara amb moltíssimes ganes d'ajudar el Mallorca. He tingut molts minuts i sobretot per agafar confiança personalment, tot i que ja em vaig anar amb bastanta confiança després del partit d'Atlètic de Madrid, m'ha anat molt bé.
L'exfutbolista que ha jugat amb el Sevilla i el Mallorca, Pep Lluís Martí, ha opinat precisament del partit de dissabte al Sánchez-Pizjuán.
Martí, actualment comentarista d'aquesta casa i Betre Ràdio, creu que el Mallorca, per puntuar a Sevilla, hauria de jugar així.
Mallorca dona-li la responsabilitat a Sevilla, que cau quan ha de 2 partits o el du pitjor, i després tenir la capacitat de sortir, de tenir la capacitat de transició, de tenir velocitat, i de poder fer mal en les transicions i en el contracop.
I és que Pep Lluís Martí té clar que els sevillistes sortiran al terreny de joc amb aquesta identitat.
crec que sobretot els orígens de la intensitat, de la agressivitat, de la competitivitat, i això a l'afició li agrada molt i li enganxa, no? I això és el que ha provocat aquest partit del Barça enganxar. Perquè fins en aquell moment és vera que la gent no estava preocupada perquè veia que l'equip donava la talla, però el Sevilla dins casa seva no només havia fet més que un punt i havia fet 9 fora de seus estadis.
Més futbol, la selecció espanyola absoluta va golejar Bulgària per 4-0 i encarrila així la seva classificació virtual per al Mundial de l'any que ve.
Bon partit dels espanyols i victòria ampla en 2 gols del jugador de l'Arsenal, Miquel Merino. Un altre en pròpia porta i el gol de penal d'Oyarzábal a les acaballes del partit suposaven la victòria número 29 de la selecció, que iguala així el rècord de partits oficials guanyats consecutius. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente.
Nosotros estamos teniendo una actuación muy buena, que parece que los rivales puedan ser en algún momento más débiles de lo que son, pero en cualquier caso, como bien apuntas, esto es muy difícil. Cualquier equipo puede generarte muchos problemas. Ayer vimos que también otras selecciones han pasado apuros en sus partidos también de clasificación, y nosotros, pues bueno, de momento vamos solventándolo con cierta solvencia, pero en cualquier caso, mérito de los jugadores, mérito de la calidad y el trabajo de este grupo de futbolistas.
D'altra banda, ja hem vist la classificació per l'europeu. La selecció espanyola sub-21 s'imposà a Finlàndia per 2-1 i el líder del seu grup. I avui comença la segona jornada de la Lliga de Campions femenina. El Barça de les mallorquines Catacoll i Patri Jarro jugaran a les 9 del vespre a Itàlia i serà contra la Roma.
La primera federació, l'AUD Eivissa, prepara el partit contra el Reial Múrcia enmig de tensions.
El conjunt pitiu cercarà diumenge a partir de les 6:15 de l'hora baixa a l'estadi Enrique Roca a trencar la mala dinàmica del darrer resultats. Avui sessió més bé física i envoltada de tensió, que no té res a veure amb el propi equip de futbol. Què ha passat, Dylan Marí?
Avui matí, durant la sessió a l'estadi, s'ha pogut veure una discussió entre el director esportiu Javi Lara i alguns atletes amb qui comparteixen la pista d'entrenament. El club es troba en un moment en què els resultats no arriben i la imatge d'avui reflecteix el clima de tensió que es viu dins de la direcció esportiva. Paco Gémez ha intervingut per calmar els ànims i continuar amb la sessió, com si volgués, una vegada més, posar ordre dins i fora del camp. En l'àmbit esportiu, la sessió d'avui ha estat marcadament física, amb les absències destacades de Tamir Gleiser i Alex Gallar. En canvi, la nota positiva l'ha deixat Fran Castillo, que ja treballa amb el grup i sembla cada cop més a prop del seu debut oficial aquesta temporada, una incorporació que podria donar aire fresc al mig del camp i reforçar les opcions d'un equip que necessita reaccionar.
Aquest cap de setmana, Toni, tindrà lloc l'East Mallorca Angels Cup.
Enguany comptarà més de 1.100 jugadores repartides en 57 equips amb les categories a la B, infantil i cadet. El Real Mallorca, la Salle i el Sant Francesc i la selecció infantil Catacoll seran els representants insulars a la competició, en la que també prendran part aquí com el Barça, el Real Madrid, l'Atleti de Madrid, l'Atlètic Club, Sporting de Portugal, Manchester City, Chelsea o Glasgow Rangers, entre altres. Sentim Tomàs Tudurí, organitzador del torneig.
Quan el 2018 van començar que érem 10 equipets, volguéssim dir que serien prop de 60, amb més de 1.100 fietes jugant de futbol, ningú s'ho hauria cregut. I la nostra ambició encara és més, volem arribar a 100 equipos, quasi volem doblar el de les nies 2.000 fiates jugant. La veritat és que estem molt contents amb això.
Dins aquest creixement, destacant la participació del Mallorca femení.
Correcte, molt il·lusionat de tenir el Mallorca en el torneig femení. Estem molt satisfets que ells hagin decidit fer aquesta passa, d'apostar també pel futbol femení. I sí, encantat de tenir-los amb nosaltres.
En vela, la mallorquina Paula Barceló ja descansa a Mallorca.
Això després de proclamar-se diumenge passat juntament amb Maria Cantero, campiones del món de 49, FIH a Itàlia. Una primera passa exitosa, camí dels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Avui Paula Barceló està protagonista al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio.
ha estat un campionat de 6 dies en tot tipus de condicions i la veritat és que, com tu has dit, hem estat molt regulars i molt sòlides. Des del primer dia que vàrem començar en primera cap dels dies, doncs, ens vàrem baixar del pòdium i això doncs, és el que ha fet que en el final... Doncs, mos endugam la medalla d'or.
D'altra banda, el Reial Club Nàutic de Palma acull des d'avui fins diumenge a la Badia de Palma una prova internacional de monotip KP31. La cita reuneix a 24 embarcacions de 13 països. És la primera vegada d'una prova internacional d'aquestes característiques. El Club Palmasà estarà representat pel Mir Blick, de Vermadora, Alemanya, fincada a Mallorca, Gavi Portlemann. Avui s'inspeccionarà els equips, registre dels participants i reunió d'armadors. Demà, dia de proves, i divendres arrencarà la competició.
Parlam ara de voleibol. Bep Llorenç compleix 20 anys com a entrenador del vòlei Ciutadella.
Bep Llorenç va assumir les primeres 6 temporades com a segon entrenador. Després d'aquest temps es va convertir en el màxim responsable tècnic del club ciutadellenc. Moltes etapes i diferents objectius.
He viscut èpoques de molt més ajustos i de objectius totalment diferents en aquest, de permanència, de tenir una banqueta íntegrament de la casa també, de treball molt en joves, ara que els com que hem retornat pues, en el millor nivell.
Bep Llorenç mai s'ha plantejat retirar-se del món professional, cosa que altres entrenadors sí ho han fet.
Però jo, sobretot, una de les coses que m'haig fixat és com abandonar la pràctica de l'esport als entrenadors més veterans i vaig pensar que no era l'ideal i que jo ho tenia de fer d'alguna manera perquè les persones que havien ajudat s'anaven com un poc castigades del món de l'esport professional.
La Barca ha començat bé la Lliga amb una victòria per 3-0 contra el Saire Gran Canària. Dissabte que ve a les 7, les menorquines rebran a casa el Fundación Cajasol Andalucía.
Gràcies, Toni. Després dels esports, la cultura.
One more kiss, dear. One more sigh.
Avui hem sabut la mort d'un gran de Hollywood. No era un actor, no era un director, tampoc un compositor, i potser per això el seu nom, Drew Struzan, no ens era familiar. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Però Struzan era el darrer gran il·lustrador de Hollywood, creador d'un més de 150 pòsters de pel·lícules icòniques dels darrers 50 anys.
Segur que escoltant aquesta música vos ve al cap alguna imatge d'Indiana Jones. I el mateix passa amb aquestes notes i Retorn al futur. I és impossible no pensar en ET gràcies a aquesta meravella de John Williams. En fi, segur que vos han vingut al cap imatges, però segur que també vos venen al cap els pòsters d'aquestes pel·lícules i tots els van fer el mateix creador, Drew Struzan. Avui hem sabut que ha mort als 78 anys. Sí, el pòster de Star Wars també és seu, com la majoria de les imatges de pel·lícules mítiques del darrer mig segle, entre les quals les grans històries de Steven Spielberg i de George Lucas, que van veure en el seu estil hiperrealista i oníric una de les seves grans armes de promoció. Els seus cartells eren més que una imatge, sintetitzaven tot el film i era una pura narrativa visual. Sí, també Blade Runner. En fi, de petit volia ser pintor, però nascut a una família humil va haver de dedicar-se a la il·lustració comercial. I per això, abans del cinema, va haver de posar imatge a la música, il·lustrar discos dels Beach Boys, de Black Sabbath i també d'Alice Cooper. De fet, la portada d'aquest Welcome to my Nightmare, Benvinguts al meu malson, es considera una de les millors de la història del rock. Però tornem al cinema. Sí, el pòster de Harry Potter també és seu. Des del 1975 i fins al 2019, amb la trilogia de Com entrenar a tu, Dragon, el millor cinema passà pels seus pinzells. Extremadament tímid, es confessava superat quan el seu treball, fet en solitud, el seu estudi, en complet silenci, passava la porta i arribava a centenars de milions de persones.
I may be sitting in my studio all alone in the quiet doing my thing and it all coming out of my spirit and my heart and my understanding. But after I send it out the door, it travels the world. It's seen by literally billions of people.
Sí, els Goonies també, ja ho havíem dit, i Hellboy, i Hook, i també Torrente. En fi, ningú dibuixava com ell, ha dit Steven Spielberg. Guillermo del Toro ha lamentat la pèrdua d'un amic, un home genial, un geni comunicador i un artista suprem, però volem acabar amb el que ha dit el seu germà en una publicació d'Instagram. Deia, crec que és important que sapigueu quantes vegades em va dir com de feliç el feia saber com n'era d'apreciat el seu art.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I feia mesos, Sandra, que corria la brama i finalment, fa uns minuts, s'acaba de confirmar el retorn de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh.
Sí, un retorn quan fa tot just un any que la vocalista durant 17 anys, Leire Martínez, va anunciar que deixava la banda en contra de la seva voluntat i abandonada per la resta de la formació. Des d'aleshores es va posar en marxa el rumor de la tornada de Montero, que s'acaba de confirmar com d'ell, al mateix temps, però, que s'anuncia que el guitarrista Pablo Benegas es retira una temporada. Cuéntame.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 15 d'octubre. L'actualitat avui ve marcada per dues vagues. D'una banda, la que han començat avui amb seguiment molt elevat, els treballadors de la Fundació per a la Dependència. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Reclamen millores laborals i salarials per equiparar-se als empleats contractats directament per l'administració, que poden arribar a cobrar entre 200 i 600 euros mensuals més que ells. Després de diverses mobilitzacions i de dir no a una proposta de la conselleria que consideren poc garantista, han decidit aturar perquè afirmen no poden més. És la portaveu de les treballadores de la residència Songwells, Isabel García.
Nosaltres ja no podem més perquè ens falta personal, tenim un model d'ACP, que necessitem que els treballadors estiguin consolidats, coneixen els residents, de donar un bon suport als residents i, claro, amb aquest canvi de personal que tenim cada dia és impossible.
Benestar Social, per part seva, assegura que fa feina per millorar les condicions del col·lectiu.
L'altra vaga que és notícia avui és la convocada de manera general en suport a la causa palestina.
Una reivindicació amb poc seguiment a les Balears. El sindicat Estell calcula que només un 10% dels treballadors dels serveis públics han secundat l'aturada de 24 hores. La Conselleria d'Educació, en canvi, xifra el seguiment de la vaga de 24 hores en un 3%. Una de les manifestacions més nombroses avui de matí ha tingut lloc a la universitat, on un grup d'estudiants ha entrat a l'edifici del rectorat. Els sindicats animen la ciutadania a unir-se a les concentracions previstes per avui cap vespre. A les 6:30 hi haurà una concentració a la plaça d'Espanya a Palma. Mitja hora abans començarà la concentració a la plaça de les Palmeres a Ciutadella i una hora més tard, a les 7, serà el passeig de Vara del Rei a Eivissa.
Frenada en els seients que programen les aerolínies aquest hivern a les Balears.
Segons l'Associació de Línies Aèries, les companyies programaran un 1,5% manco de seients amb l'arxipèlag en comparació a un any enrere, dada que contrasta amb l'increment previst per al conjunt de l'Estat del 4,7%. I ha pogut influir, diu l'entitat, el retard en el pagament que l'Estat fa del descompte de residents a les aerolínies. Javier Gandara és el president de la patronal.
Les companyies aèries, por supuesto que seguimos completamente comprometidas con la conectividad con los territorios extrapeninsulares, ¿no? Y pensamos que el esquema, ¿no?, de descuento de residentes pues contribuye a ello, pero avisamos que si sigue la situación y sigue un poco esos retrasos tan significativos en los impagos, pues esto puede acabar afectando a la conectividad, ¿no?
Les Balears demanen a Brussel·les ajut en la crisi migratòria.
Avui cap vespre, una delegació de les Illes, formada per la presidenta Marga Proens i els presidents dels quatre consells insulars, es reunirà amb el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner. Aquest matí, davant el comitè de les regions, la cap de l'executiu ha parlat de turisme i ha demanat que el model de turisme sostenible que defensa el govern s'apliqui a tots els territoris insulars dels 27.
Tot això a Brussel·les, precisament, que dona suport a Espanya davant les amenaces aranzelàries de Trump.
La Comissió Europea ha afirmat avui que respondrà apropiadament a qualsevol mesura comercial que es dirigeixi contra un estat membre de la Unió. És la resposta del bloc que arriba després de les amenaces del president dels Estats Units d'imposar aranzels a Espanya.